Bon dia, Vilanova. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Comença la tertúlia a Canal Blau Ràdio.
La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Doncs comencem avui aquesta tertúlia, avui que és 20 de març, atenció perquè és una data assenyalada al calendari, no és festiu ni res per l'estil, però podria ser-ho perquè avui quan passi un minutet de les 10 començarà la primavera, encara no, estem en les últimes hores, la darrera hora pràcticament de l'hivern, entrarem avui a la primavera i avui entrarem a la primavera, no arribarem a entrar amb ells perquè aquesta tertúlia, com vostès saben, dura una hora, però sí que farem l'última hora d'hivern acompanyada dels següents tertulians. Per una banda, Adrià Guevara, d'Esquerra Republicana. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Chachi.
Què tal, com estàs?
Bé, a punt.
A punt, fantàstic, fantàstic. Enric Arriga, bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia, jo molt emprenyat amb el món.
Estàs molt emprenyat amb el món?
Sí, perquè cada vegada que miro les notícies em deprimeixo molt i m'emprenya no poder fer més.
Va d'armes, la cosa va d'armes?
Per exemple.
Per exemple.
Va de Gaza, va de Yemen, va de...
Molt bé.
De Trump,
no,
va de...
Molt bé. Això no és novetat, no?
Ja, no.
No és novetat, però de tant en tant salta la palestra, no?
Sí.
Molt bé. Jordi Alsina, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Tot bé?
Tot bé.
Tot bé.
Planta encara la primavera, ja.
Molt bé, fantàstic. Rubén Domènech, bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
Si l'Enric... Bueno, ja teníem el tema de les armes. Tu avui t'has posat de fons al Guernica.
Bueno, jo fa temps que el tinc de fons. És un regal que em va fer la meva cunyada, és un puzzle de 3.000 peces i s'ho va currar moltíssim i bueno... I,
vull dir que no el vas fer tu, el va fer la teva cunyada, eh?
Sí, jo no soc capaç.
Jo tampoc soc capaç.
No, està ben enganxat. T'asseguro que el va fotre una currada molt, molt, molt bèstia i li agraeixo moltíssim i és un molt, molt bon record i un quadre que m'agrada molt.
Doncs sí, senyor Guernica. Tots heu vist el Guernica, allò presencialment?
No, el de debò no.
No l'has vist, Enric?
No.
Està al Reina Sofia.
Hi ha a diferents llocs, però aquest ho tinc pendent.
L'heu vist, Adrià, Jordi, Rubén?
No. Espero que el Blau munti no tocar per anar-ho a visitar.
Ostres, Adrià.
Jo sí que l'he vist més d'una vegada, de fet. Sí, sí, i impressiona perquè és molt gran.
És
molt més gran del que es podria pensar, no? Si no l'has vist mai. I llavors dona molt de marge, no?, per observar els detalls i per estar-te una bona estona al davant.
Rubén, tu l'has vist?
Jo a l'original no, però ja et dic que és algú pendent també a fer.
Molt bé, doncs ho heu de fer. Jo guardo un record especial del Guernica, és que ara m'has desbloquejat el record, Rubén, i no em puc estar d'explicar-ho. Que es va fer una reproducció molt gran a Vilanova a una associació que hi havia al carrer Santa Madrona que es deia Asaco. Us en recordeu d'una associació d'artistes que fa molts anys hi havia al carrer Santa Madrona?
Sí,
el local on ara hi ha Cal Puput, el celler de la Puput. I me'n recordo perfectament que la meva àvia em va portar a veure'l i em va dir, avui anirem a veure el Guernica. I no sabia de què em parlava, perquè era molt petit. I quan vam entrar el vaig veure i me'l va explicar i ostres, guardo aquest record i després, doncs recordo fa uns anys a Madrid que vaig anar a veure'l i vaig associar, no?, aquesta reproducció molt gran del Guernica que es podia veure durant un temps a Vilanova i a l'original, òbviament, que hi havia... que va estar a Nova York, diria abans, i finalment va venir al Reina Sofia a Madrid.
És un bon plan per fer abans d'agafar l'AVE de tornada a Barcelona, si aneu a Madrid amb AVE.
És molt a prop de tot,
sí. Per tant, si sou d'aquells que voleu anar amb temps, podeu anar molt de temps, entrar al museu i res, i en 10 minuts caminant torneu a ser a la porta de l'AVE.
Correcte, planta quarta o cinquena, aneu amb l'ascensor un moment, aneu a veure el Guernica, us hi esteu una estoneta i després aneu cap a Atocha. I si passeu per... Hi ha un lloc a l'exposició permanent del Reina Sofia, que parla del noucentisme català, hi ha un, si no han canviat l'exposició permanent, en una de vitrina hi ha un llibre il·lustrat per Enric Cristòfol Ricard. Per tant, hi ha una representació vilanovina, a lo millor n'hi ha més, però aquesta la recordo perfectament, que hi ha un llibre il·lustrat, una primera edició d'Enric Cristòfol Ricard.
I no sé si heu vist el biòpic de Bob Dylan, al cinema. Si no l'heu vist, aneu-lo a veure. Almenys el que ens ha agradat i hem viscut sempre, de la música folk, del Pete Seeger, Bob Dylan, la Baez, el Woody Guthrie, ja surten tots els personatges. En un moment determinat de la pel·lícula citen el Guernica, així molt tangencial, d'anar... està passant a Nova York, allò... Per tant, parlen en un moment d'anar a veure el Guernica a Nova York, no? Quan, clar, estem parlant dels anys 60, eh? La pel·li passa als anys 60, bàsicament.
Molt bé. Doncs vinga, a punt cultural, cultural i polític alhora, eh? Cultural compromès, de sí, primera hora del matí.
És interessant també la versions i reversions que s'han fet del Guernica, situant-lo en conflictes actuals, no? I, per exemple, moltes versions del Guernica amb la bandera de Gaza, amb, citant o referint-se al genocidi que està patint a Gaza, no? Per tant, el Guernica té moltes mirades i és una eina que ens serveix per explicar també moltes coses.
Està clar que una obra tan icònica, no? És fàcil que...
Ha acabat sent un referent sobretot d'això.
És un dels quadres més difosos, més impresos i més coneguts que hi ha, no?, arreu del món.
Ara també us dic una cosa, el que hi ha darrere meu és meu, té 3.000 peces, és de menys 60, i estic encantat amb ell, o sigui, molt bé. Meravellós.
Molt bé. Escolteu, segurament
si algú,
un dels...
Si algú el vol veure, està al menjador.
Vale. Ja ens convidaràs, un dia fem un vermut a casa teva i anem a veure el Guernica.
Exacte.
L'he buscat, per curiositat, gairebé 8 metres d'ample i 3,5 d'alt, el quadre. Perquè és una idea de les dimensions com a tal.
Segurament un dels quadres més reproduïts i més icònics, no sé, em costa en trobar La llibertat guia en el poble, El Guernica, La Gioconda, no sé, em costa trobar quadres famosos, més famosos que El Guernica,
Un de la Maré, potser, per allà. Però...
Potser. Ja es revaloritzarà, ja. Escolteu, va, abans de la tertúlia ja fèiem la pretertúlia i ja sortia el tema Rodalies, perquè diem bon dia, bueno, els que no hem d'agafar el tren. Realment portem una setmana que al Blau Notícies tenim una secció ja fixa, dedicada a Rodalies, a veure què ha passat avui a l'R2 Sud i la resta de línies que passen per la capital del Garraf, per Vilanova. La majoria d'aquí no agafeu...
Va rebre a l'AVE, també.
Sí, bueno, va rebre de retruc a l'AVE i en una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Cunit i va acabar rebent a l'AVE. Avui fem tertúlia en línia blava a la tele i es parla de, amb totes les obres que s'està fent, quan Rodalies estarà mínimament a punt. La consellera deia 2 anys, però s'allargava molt i els tertulians, sense tenir informació, diguéssim, de primera mà com pot tenir una consellera, deien, això 10 anys, i deien, bueno, d'aquí 10 anys a Vilanova Rodalies funcionarà i a sobre potser tindrem un hospital. Ja seria l'alineació perfecta. Però com ho esteu vivint? Com ho veieu, això de Rodalies? A sobre amb aquest vaga desconvocada, però que alguns sindicats no van desconvocar dilluns, o sindicats més minoritaris, i aquesta nova empresa que s'ha de fer entre l'Estat i la Generalitat, però que té última paraula la Generalitat, aquest Rodalies de Catalunya S.A., que s'ha titulat d'alguna manera, que sembla ser que al final estarà sota el mantell de Renfe, i també que els treballadors s'hi oposen, o com a mínim tenen les seves reivindicacions a passar a formar part d'aquesta empresa i, òbviament, no perdre cap dret. Com ho veieu, això? Qui vol obrir?
Jo crec que jo mateix, va. Jo crec que el tema de Rodalies és un tema que fa molts anys que funciona i és un problema endèmic. O sigui, hi ha hagut històricament una manca d'inversió a tot el que és la infraestructura i, evidentment, ara s'hi han posat mans a la obra, però ara és tard. Ara evidentment, doncs, cada dia, doncs, si no hi ha un problema n'hi ha un altre i al final qui ho pateix som els ciutadans de peu. Que no podem arribar a la feina a temps, que no podem arribar a la universitat, que no podem arribar al metge, que no saps quan passarà el tren. L'altre dia a Cunit 4 hores sense passar un tren direcció a Barcelona i això és dia sí i dia també. Que en 2 anys pot ser que millori el tema de Rodalies? Podria ser, però també pensem que d'aquí 2 anys la població augmentarà moltíssim. I les infraestructures que estan fent ara no sé jo si estan pensades per arribar a absorbir, doncs, tot l'increment de població que tindrem d'aquí 2 anys. Dit això, Rodalies és un mal endèmic que portem molts anys patint al Garraf i que malauradament crec que continuarem patint.
És així, digues, Jordi, després la diré.
Hi ha el tema de l'incompliment constant i reiterat dels pressupostos. Mai s'han acabat d'obtenir els pressupostos que teníem assignats per aquí de la infraestructura que tenim a Catalunya, no? En canvi, suportaven altres comunitats, com per exemple a Madrid. I per altra banda, també el tema del pressupost pel ferrocarril, que se l'han portat també bona part del 70% a l'AVE, en detriment de Rodalies i de la gent que normalment fa servir el tren per anar a treballar, estudiar i moure's, no? En canvi, doncs, tota la inversió s'ha focalitzat sempre amb el tema de l'AVE, que s'ha portat a bona part del pressupost. Tot i amb això, hem patit, ja dic, l'incompliment constant de l'assignació de pressupostos concertats al Congrés, no?
Adrià, ja que forma part d'un dels pactes d'aquest traspàs de Rodalies, digues.
Absolutament, i estic d'acord amb el que deia el Jordi. És una vergonya el que vivim a Rodalies i demostra que fa masses anys que a Catalunya som ciutadans de segona, no? Perquè, com bé deia el Jordi, mires la inversió prevista, que era la correcta, diguem-ne, però la que s'ha executat i la que s'ha acabat aplicant a Catalunya amb la xarxa de Rodalies, i és mínima. I, òbviament, això d'avui per demà no té una solució clara, però cal que s'assumeixin responsabilitats no només pel desgavell actual, sinó pel que ha anat passant fins ara, no? I nosaltres la solució a mig termini la tenim i és claríssima, que és el traspàs de Rodalies, que és l'única forma de salvar aquest despropòsit. Que sigui la Generalitat qui gestiona el servei de Rodalies, perquè sabem com de bé gestionar altres serveis, com és el de ferrocarrils per la Generalitat, i que, per tant, hi ha marge, un marge menys per la millora. Què passa? Que això sense calés no anem enlloc i, per tant, fa falta un compromís clar perquè també hi hagi una inversió massiva en el servei de Rodalies, no? Fem obres de manteniment, però si fem obres de manteniment i la catenària aquí 2 anys torna a estar feta a pols, no serveix per res. El que farien falta són centenars o milers de milions d'euros els que ens deuen de fa 5, 8, 10 anys que no s'han invertit per tal de fer un rentat de cara global i actualitzar la via, la catenària, el que faci falta, no? Ara comprant trens nous, molt bé, els posar una imatge nova i unes enganxines noves, direm que moderns. Però si no canvien les vies, si no canvien les catenàries, si no arreglen l'estructura com a tal, els trens iran tard. I el que estem vivint aquestes setmanes és vergonyós i és... Jo agafo el tren cada dia, pràcticament, ara més l'autobús, perquè estem com estem, no? Però des de fa molts anys no havia viscut, crec, cap època més enllà de quan hi va haver aquell drama que acabaven tallar la via i tal, eh? Però a part d'això no havia viscut cap època tan dolenta com aquestes últimes setmanes a Rodalies.
I mira que està competit, això, que dius, Adrià. Vull dir que estava competit una setmana més dolenta a Rodalies. És difícil de superar a vegades.
Correcte. Jo crec que la que estem vivint últimament és de les pitjors. I la gent ho està veient, i aprofito que ens esteu escoltant per animar a tothom a mobilitzar-se aquest dissabte. Hi ha una convocatòria de la plataforma Dignitat a les Vies, que és una plataforma apartidista, diguéssim, que agrupa tots els catalans i catalanes indignats i indignades, que fan diferents concentracions a 8 o 10 punts de Catalunya. Crec que la que ens cau més a prop és segur de Calafell, a nosaltres, com a ciutadans del Garraf. Per tant,
sembla mentida que a Vilanova, és una cosa que m'ha sorprès, que a Vilanova no hi hagi cap manifestació, sent una població gran i molt afectada per això.
La veritat...
La manifestació hi és diària, per la gent que vol agafar l'autobús per anar a Barcelona, a l'estació. Perquè ja hi ha unes covades brutals.
Sí, però que dissabte no omplim la Rambla, per entendre'ns, o no omplim la plaça de la Vila. Sí, i perdona que parli en primera persona, eh?
Però quan mires on ha convocat Dignitat a les Vies, per algun motiu o altre han convocat municipis més petits. Han convocat Cardedeu, Molins de Rei, La Garriga, Segur de Calafell...
Potser hi ha una explicació, però no ho entenc.
Suposo que han decidit que no tot s'ha de fer les grans capitals, no ho sé. No,
sí, sí,
no,
però vull dir... Al final hi ha milers de persones que cada dia a Vilanova agafen el tren, no només per anar a Barcelona, sinó també per anar, vés a saber si a Sitges o al Prat o on sigui.
On sigui, Castelldefels, Gavà...
O cap avall, eh? O cap avall, cap a Tarragona també va molta gent, cap a Valls, cap a... Vaja, i combinacions molt complicades, eh? Vull dir, jo què sé, anar cap avall i cap a l'interior és una combinació molt complicada, eh? Valls, per exemple...
A mi m'agradaria, Adrià, si es poguessis explicar una miqueta el tema del conveni aquest entre Generalitat i l'Estat, l'empresa aquesta nova que es fa. Jo no acabo d'entendre, o sigui, igual ho tinc mal entès, per això vull que a veure si ens ho pots explicar. El tema de la competència, segons tinc entès, és un 50% Generalitat, 50% Estat, i en cas de discrepància, el vot de qualitat des de l'Estat o com funcionarà això?
Això és el que s'està negociant com a tal amb el traspàs. Nosaltres, l'exigència que posem, diguem-ne, per poder arribar a aquest acord definitiu i que això pugui desbloquejar, per exemple, els potencials pressupostos tant a Barcelona com a Madrid, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, és que la competència sigui plenament transferida a Catalunya amb els recursos, no només per fer-la funcionar ara, sinó amb gran part dels recursos pendents acumulats anteriors, perquè si ens donen el servei de Rodalies i 0 euros, al final tindrem la situació actual, però serà culpa nostra, diguem-ne, i per tant no solucionem res. I aquí s'està trobant la fórmula jurídica. Però nosaltres, amb aquesta empresa mixta que ha defensat, nosaltres defensem i demanem i exigim que hi hagi majoria de la Generalitat en aquesta empresa i que sigui la Generalitat qui presideixi aquesta empresa. No ens serveix que sigui una filial de Renfe. No? I és el gran tema d'aquesta setmana també, i és el tema on ens hem enganxat segurament aquests darrers dies. I jo crec que qualsevol partit que defensi els interessos de Catalunya, que vulgui defensar la ciutadania de Catalunya, ho ha d'entendre així. Perquè si no, al final, no només acabarem creant una sucursal de l'Estat, sinó que ens governarà una sucursal de l'Estat, com ja tantes vegades sembla que passa, no, amb el govern actual.
Clar, jo una cosa m'agradaria plantejar, quan pugueu. El tema de l'àrea de l'alta velocitat, hi ha companyies, sobretot d'Europa, com ara Irio, Oigo i companyia, que tenen els seus propis trens, tenen els seus propis maquinistes i paguen, suposo, un arrendament per fer servir les vies. Uh-huh. Per què aquí a Catalunya no tenim els nostres propis trens, els nostres propis maquinistes i el nostre propi manteniment de la infraestructura ferroviària i paguem un cert lloguer a compte del que ens deuen a DIF o Renfe per al tema de les vies. Però no cal que tinguem que refiar dels trens i de les infraestructures.
De fet, això és una mica el que s'intenta, no?
Com a les ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Pues correcte. Jordi, el que hem pactat, i estem en fase de concretar exactament com ho farem, és tots els trens i totes les vies. Que absolutament tot passi a ser propietat de la Generalitat de Catalunya.
Sí, però és difícil pel tema de la càrrega, perquè el famós corredor del Mediterrani, que tanta falta fa, doncs pot ser que calgui que altres trens de fora de Catalunya hagin de fer servir les infraestructures ferroviàries. Però jo el que dic és canviar una miqueta el xip i tindre els nostres propis recursos ferroviaris.
Ara mateix això és inviable, eh? Que trens externs a Rodalies facin servir les vies és inviable.
Està tan tensionat.
De fet, s'està plantejant, no hi ha... Hi ha diferents projectes i potser no cal aprofundir-ne perquè no és el tema d'avui, no? Però nosaltres defensem un projecte molt interessant que és una via nova per l'interior, diguem-ne, que pugui connectar Girona amb Lleida i que passi pel nord del Penedès, diguem-ne, i que pugui baixar cap a Port de Barcelona, a Port de Tarragona, que és una via que permetria, per exemple, que totes les mercaderies anessin per allà. I això alliberaria les vies de Rodalies, R4, els trens de mercaderies, i a més de rebot, alliberaria part de l'autopista dels camions. I, a més, seria més eficient que no pas portar els contenidors per carretera. Però tot això són projectes, no dic irreals, però sí molt a llarg termini, perquè requereixen una inversió molt gran, una amplificació molt gran, i avui en dia el que tenim són les vies que tenim, sense possibilitat de fer-ne noves en un curt termini, estan hipersaturades. Per tant, el que hem de fer és invertir-hi la pasta que sigui necessària i fer una bona gestió perquè vagin d'una forma decent. Jo crec que no volem els trens, tant de bo, però no podem aspirar a tenir els trens de Dinamarca ara mateix. Simplement volem uns trens que arribin a l'hora, que funcionin, que no s'incendien a mig recorregut, que no es facin baixar la cantonada entre Sitges i Vilanova perquè s'ha espatllat. Jo crec que no demanem tant. Estem a l'Estat espanyol, estem a Catalunya l'any 2025.
Hi ha una cosa que és molt clara, ara, Enric, et deixo que és el fet de que no hi ha els mínims. És a dir, la cosa va pitjor que abans. No és que s'hagin fet més trens, que s'hagin fet més vies, sinó que el que ja teníem s'està...
Vull dir... Admetent.
No, admetent. Està pitjor, s'està deteriorant, és la paraula. Malmetent, vale. Rubén. Malmetent, correcte. Malmetent, deteriorant el que sigui. I això és una realitat. I més enllà de tot això, hi ha una reflexió que jo crec que hauria de ser molt encertada, i és que no es pot permetre, ja no el deteriorament, no es pot permetre que no s'inverteixi per a més, perquè a més, amb el tren és perfectament acomodable en energia sostenible, és un transport del futur, és a dir, del present i del futur, en el sentit de que si el que estem començant a pensar ja és les zones de baixes emissions en ciutats de més de 50.000 habitants, que els cotxes cada cop n'hi ha d'haver-hi menys, si n'hi han de ser elèctrics, han de ser sostenibles, el tren és el gran, és la gran oportunitat per tot això, pel transport públic.
I tant els autocars que van a Barcelona... i estan guanyant...
Bueno, perquè el tren no funciona, coi.
Sí, però respecte als autocars també és una cosa. Els autocars estan molt bé. Jo l'agafo normalment últimament, perquè van molt millor que els trens. Estan col·lapsant. Llavors la gent diu, s'han de posar amb els autocars.
Bueno, hem de fer que els trens funcionin, també.
Amb un autocar hi caben 60 persones. Amb un tren entre 800 i 1.400. El que hem de fer és que funcionin bé els trens. Exacte. Està bé els autocars com a comodín, però haurien de tenir uns trens decents. Perquè no podem assumir que tothom qui va amb tren vagi amb autocar, perquè llavors tindríem els autocars parats des de sortida de Vilanova fins a Barcelona.
Enric Garriga.
A veure, aquest és un tema molt, molt, molt complex. Jo, d'entrada, el que trobo faltant aquest tema és un debat serè tècnic. Tècnic, no? Perquè estem veient molt debat polític. I estem polititzant molt totes les coses i a vegades els debats polítics no sempre corresponen amb raons tècniques, no? I per tant aquí caldria fer una reflexió seriosa i que algú ens expliqués tècnicament què és el que està passant. Perquè més enllà de que Madrid no roba, doncs aquí hi ha d'haver algun argumentari tècnic que digui el que està passant. I segona cosa... no ho sé, jo hi haig de pensar més, però hi ha molts temes en què si comencem a compartir, a compartimentar i a fragmentar tant les responsabilitats de gestió, al final acabarà sent un altre caos. Això passa, el que sempre dic jo, una mica com amb temes ambientals. El medi ambient no coneix fronteres i el moviment del ferrocarril tampoc coneix fronteres. Els trens van per Europa d'un país a l'altre i d'una regió a l'altra i d'una comunitat a l'altra, no? Si comencem a fragmentar també ja no les competències i les responsabilitats, sinó la gestió tècnica de tot això, ostres, llavors què? Catalunya cobrarà els trens que arribin fins a la frontera i els que van a l'Aragó, què passarà? I els que van a València, què passarà? I els que venen de Madrid, qui els gestionarà quan entrin a Catalunya? Ostres, jo no sé què passa en altres països. Podria que en altres països, com Alemanya, doncs la gestió és unitària, no? És aquesta visió de conjunt de les coses. Hi ha d'haver algú que tingui una visió de conjunt de les coses, perquè si les anem fragmentant, al final, des del punt de vista ja d'economia d'escala, doncs no acabarà funcionant. Repeteixo que no tinc clar aquest aspecte.
No, això del debat tècnic és molt interessant que dius, Enric, perquè trobo que se'ns explica molt poc. És a dir, a mi m'agradaria poder saber, no, que algun dia algú em fes una relació a Renfe o a DIF de on són els problemes. Que no sé si són 10 o són 10.000. Em sembla que són més aviat 10.000, però on són els problemes? Quines són les obres que s'ha de fer? Es van fent obres, però mai sabem el tant % de millora que això representa. Jo crec que hi ha una gran desinformació sobre això, que m'imagino que tampoc es vol donar, i això és una suposició que fa, i potser m'equivoco, i ja demano disculpes d'avançar-la perquè fa de molt mal periodista. Però suposo que no es vol donar perquè deu ser vergonyós, deu ser un escàndol, com quan no es publicaven les balances fiscals, Rubén.
País Basc funciona la cessió dels trens.
Sí, exacte.
Aquí per què no?
Sí, sí. Rubén, Adrià. Rubén.
L'únic preguntar-li a l'Adrià si hi ha alguna aproximació de data pel tema del conveni aquest entre Estat Generalitat o per la cessió, si us heu posat alguna data ja per dir doncs una data límit més o menys, o serà un debat etern d'aquests que pot durar
tan aviat com sigui possible, però la data límit per nosaltres és finals d'aquest any.
Vale.
Finals d'aquest any. És que res, perquè el govern actual té un interès en aprovar un pressupost pel 2026... i ja li hem dit que si no hi ha un acord i una resolució amb aquest tema no tindran pressupost. I això implicarà segurament eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, entenc que això és una cosa que no interessa al govern i que, per tant, s'hi posaran les piles i s'hi han de posar les piles. I jo crec, no, a Chachi i Enric, que dèieu, quin és el problema? Jo crec que això, per fer la metàfora, no? És un cotxe al qual no li has fet cap manteniment en 25 anys. I per tant, d'on falla ara? Doncs de tot arreu.
De tot arreu.
Falta oli, la bugia 3 no funciona, la roda està desinflada, no sé què, no sé quantos. I l'explicació és tècnica, però és que la tècnica i la política no tenen tanta... O sigui, estan relacionats la tècnica i la política. I us dono tres xifres perquè entenguem la magnitud de la tragèdia, eh? I entenguem el que deia, que crec que ens han maltractat i que ens han considerat de segona durant molts i molts anys. Mariano Rajoy va prometre 2.000 milions d'euros per arreglar Rodalies. En va executar 0. José Luis Rodríguez Zapatero en va prometre 4.000 i en va executar 800. Pedro Sánchez en va prometre 6.345 i en va executar menys de 1.000. La diferència entre el que hi havia sobre el paper i el que ha acabat arribant a Catalunya és abismal. I com deia abans el company Jordi, en aquest mateix període, els últims 30 anys, s'han dedicat un total de 3.700 milions a la xarxa de Rodalies, 3.700 milions, que és una misèria, i en canvi s'han dedicat 56.000 a fer AVEs, la majoria amb entrada o sortida de Madrid. Per tant, estem parlant d'unes 15-18 vegades més diners dedicats a fer línies d'AVE que al manteniment de Rodalies.
Jo crec que el tema de l'AVE sí que ha representat un problema, i això ja fa molts anys que es venia denunciant, de que aquesta gran inversió en línies d'AVE... Crec recordar que Espanya és un dels països del món que té més quilòmetres de línies d'AVE.
El segon després de la Xina.
Imagina't, vull dir que altres països molt avançats han fet una aposta diferent, no? Aquí hem volgut sempre ser més papistes que el papa i, evidentment, s'han gastat molts recursos de línies d'AVE que tenen una utilitat relativa, perquè hem vist moltes vegades que connecten ciutats on l'ús és minoritari, no? En detriment d'altres... Jo crec que aquest va ser un dels grans errors també de qui ho va planificar d'aquesta manera, segur.
Molt bé. Escolteu, alguna cosa més sobre Rodalies? Perquè vull obrir un altre meló.
Obro.
Doncs mira, em va molt bé perquè hi ha una cosa que, doncs, podria anar lligada, que no va lligada, però té a veure amb les vies. Es va presentar dijous passat a la Biblioteca Balaguer l'avanç, amb ser trencada, del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquest avanç és un pas previ, és a començar a redactar el POUM, que s'hauria d'aprovar, doncs, a finals del 2026, que començarà tot un procés participatiu i a redactar-se passat l'estiu. I aquest abans, doncs, és el pas previ, diguéssim, per llei, que s'ha de fer abans de començar a redactar aquest POUM. Això marcarà, doncs, òbviament, amb totes les modificacions que se li vagin fent al cap dels anys, però marcarà les possibilitats de creixement de Vilanova i la Geltrú durant els propers 15 anys, que es diu aviat, que 15 anys, doncs, en són molts. Passen de pressa, segurament, però en són molts. Una de les coses que no es contempla i es va explicar és que, sent realistes, en aquests 15 anys no hi hauria el soterrament de les vies a Vilanova, que és una cosa que se'n parla, vaja, des de que el Piqué era ministre, gairebé. El soterrament de les vies al Garraf. Doncs a Vilanova no. A Vilanova no es contempla en aquest sentit, però sí que es contempla, doncs, el creixement de diferents factors, la variant, la C15, que han de passar a ser un cop es creixi. També rebaixa molt el creixement de l'anterior POUM, que estava situat en 120.000 habitants, i aquest el rebaixa fins a 85.000, és a dir, uns 15.000 més dels que tenim ara. I, doncs, òbviament, una de les paraules que va sobrevolar, estic fent un resum així molt, 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 molt variopinto, una mica calaix de sastre de tot el que es va dir en aquesta presentació de l'abans de la POUM a la Biblioteca Balaguer de dijous passat, que estava plena fins la bandera, molta gent fins i tot dempeus. Doncs es va parlar de l'Hortoll, òbviament, sobretot quan hi va intervenir el públic. Recordem que l'Hortoll, per part de la Generalitat, és un sòl urbanitzable, però que s'hauria de fer un pla parcial perquè es pogués urbanitzar, i hi ha el compromís des del govern de que no s'urbanitzarà ni l'Hortoll 1 ni l'Hortoll 2. Què en penseu del POUM? Al final és un document que no obliga res, sinó que el que ensenya són possibilitats. És a dir, si el POUM diu que si es fa un hospital serà aquí, o si es fa una caserna es farà allà, i si s'han de fer uns pisos es faran aquí, el que explica són possibilitats, no obliga a que hi hagi aquestes infraestructures. Potser les facilita, però en tot cas sempre és un document possibilista, condicional, per dir-ho així. Què en penseu,
mira,
Enric?
L'altre dia, precisament, el Rubén també hi era, vam tenir el Consell Municipal de Medi Ambient, i aquest va ser el tema estrella del Consell, no? I pel que ens van explicar els regidors, un mica també per aclarir conceptes, es van explicar i van remarcar moltíssim que aquest document és un document d'anàlisi, que no és cap document normatiu, que no és cap document, no és cap pla ni res, ni obliga res, sinó que és un document que analitza el territori i fa alguna hipòtesi i aporta algunes idees, no? I aporta algunes idees. Per tant, també ho hem de mirar en aquest sentit, no? És un document de reflexió, és un document de reflexió. I és cert que el tema estrella, doncs, en aquest Consell de Medi Ambient, doncs, va ser una altra vegada l'Hortoll, no? Va ser l'Hortoll, i jo crec que aquí hi ha una posició bastant unitària de la ciutat i dels diferents grups polítics en què l'Hortoll s'ha de preservar i s'ha de conservar en la mida de lo possible, eh? En la mida de lo possible, perquè també estem sotmesos, com tothom sap, doncs, també una planificació d'àmbit superior que diu el que diu. El tema del creixement també és un tema complex, no? Perquè van sortir veus en aquest mateix Consell dient que és que Vilanova no ha de créixer. Sí, però és que això no, jo ja ho vaig dir, això no ho podem impedir. Vilanova és una bona ciutat, una ciutat que s'hi viu bé, i si vol venir gent a viure a Vilanova, doncs tu no els hi pots impedir, no? No els hi pots impedir. I si aquesta gent vol venir a Vilanova, doncs hi ha d'haver habitatges a disposició d'aquesta gent, perquè si no hi ha habitatge a disposició de la gent que vulgui venir, el poc habitatge que queda, doncs pujarà molt de preu i només el podran comprar els rics. I llavors estarem fent una ciutat a mida dels rics, no? I això potser tampoc no ens interessa. És evident que quan parlem del POUM o parlem de Pla General, parlem de ciutat i de ciutat del futur, hi ha molts elements a tenir en compte. I una vegada més, torno al mateix debat que abans fèiem amb lo de Rodalies o amb lo dels trens, no? Hi ha d'haver un debat serè, tècnic i ciutadà, i no només polític, eh? Tot i que entenc, ja sé que m'ho direu, que tot és polític, eh? Evidentment que tot és política, sí. Però què hem de fer? Política ciutadana o política unitària, no sé com li diria.
Estaria bé que el POM s'aprovés el dia que s'aprovi per consens de totes les forces
Exacte.
Polítiques de l'Ajuntament, seria una bona senyal. Adrià?
Sí, no, ho lligo amb això últim que estàveu dient, perquè pels oients que ens escolten i que potser no tenen aquest nivell de profunditat amb la política en general i més la política local, el POUM no és una idea estrella d'aquest govern perquè ens entenguem. És un document regulat per llei que tenen tots els municipis i el que es fa ara és actualitzar-lo, no? Perquè el que hi havia fins ara ha caducat a nivell pràctic, perquè el que deia ja no té sentit amb el context actual. I jo crec que aquests documents és imprescindible fer-ne aquesta revisió perquè, com deia l'Enric, hi ha coses a la vida que podem triar i n'hi ha que no. I que Vilanova està creixent és inevitable i no podem fer res per impedir-ho, no? 2013-2023, el Garraf va ser la quarta comarca que va guanyar més població percentualment de Catalunya, més d'un 10%. Arran de la pandèmia, la ciutat està creixent 1.500 persones cada any. Per tant, és imprescindible que tinguem aquestes eines per veure com organitzem aquest creixement i, sobretot, com planifiquem els serveis, no? Abans deies, Xachi, el tema de l'hospital, òbviament. Però faran falta més escoles, faran falta més CAPs, faran falta més espais verds, faran falta més equipaments. Clar, al final...
No, segur que sí. Segur que sí.
O no, depèn de la realitat.
Escoles veurem. Avui llegia que baixaran un 18% en els propers 5 anys, diria, la necessitat.
Tot va dir, potser faran falta més residències per la gent gran. No
això,
ho sé,
sens dubte.
Això és el que eines com el POUM han de ser capaços de regular, perquè al final... No podem controlar el creixement relativament, es pot controlar d'una certa forma, però vull dir que no podem impedir el creixement, però el que sí que podem és posar eines, sobretot pensar a 15 anys vista per veure com estarem, no? I quins elements fan falta. I jo crec que aquí hi ha una voluntat de tots els grups polítics i també, sobretot, de totes les entitats i col·lectius que participen en la vida de la ciutat de participar-hi, de fer un debat serè, de fer un debat apolític al màxim possible. Ah, política, quedi clar, perquè dient-ho ràpid sembla que sigui polític, però no. I això ens ha de portar a bon port a tots plegats.
Després que hi ha dos plans més que tenen a veure. Un és el metropolità i després hi ha un altre que està encara per sobre, que és el del Penedès, el pla territorial del Penedès. Vull dir que el POUM no és una barca sola en el mar, de la planificació.
I aquí el que hem de fer en aquests plans que van més enllà de Vilanova és intentar entre tots... I quan dic entre tots, sobretot, els grups polítics som els que tenim més incidència en aquests plans, no? En què no es categoritzi Vilanova, dintre Catalunya com una ciutat dormitori. Que hi havia alguns moviments fa uns anys a nivell de Pla Territorial de Penedès, etc, etc, que es, bàsicament es dedicava a Vilanova a zona residencial i poc més. I crec que és important que fem incidència per dir que a Vilanova tenim molt més, no? I que volem ser una ciutat viva i també, per descomptat, viva a nivell industrial i que volem que sigui una ciutat que generi oportunitats, que generi llocs de treball, que no sigui només un lloc on la gent va a dormir i després agafar el tren que no funciona per anar a Barcelona cada dia.
Viure i treballar.
Jo que, si em permeteu, no acabo de
dir
el tema del POUM, que estàveu parlant de 14 i 15 anys vista. Mm. Però jo, la necessitat de territori, de terreny, de construcció, és ara. I jo que no entenc és la pastilla que hi ha entre la variant i la ronda ibèrica, per què no s'executa? Per què no es va fent amb...
Eixample Nord, bàsicament, eh? Et refereixes?
L'Eixample Nord. Però tot allò està enquilosat. Per què no es desactiva? Això per una banda. I per altra banda també cal no deixar de pensar en el tema de les 32 urbanitzacions periurbanes que hi ha al voltant de la ciutat, que també caldria enfocar-les, perquè és un problema que es va enquistant a nivell de serveis, a nivell de tota mena de convivència ciutadana, no?
Segurament de l'abans del POUM, d'aquesta presentació, el més interessant eren les converses que es produïen pel Museu Balaguer, diguéssim, no? Perquè va ser una sessió llarga, de més de 2 hores, i a la porta del Balaguer, i això hi havia diferents converses, i una persona ben informada, em va dir que el gran repte d'aquest POUM eren les periurbanes.
Estem d'acord.
I ho és.
Ho és, segur.
En compte un tema de serveis, però també un tema d'eficiència, no? Que cada cop, amb com estem actualment a nivell de costos d'energia, accés de l'aigua, etcètera, etcètera, necessitem fer ciutats relativament compactes. No ens podem permetre no tenir nuclis repartits llunyans, sense connexions, perquè això no és gens eficient a nivell ciutadà.
Mira, abans potser tenir llum i aigua, d'alguna manera es podia viure, però avui en dia, per exemple, la connectivitat en quant a telefonia i fibra i tot això és imprescindible.
Eh? No, la mobilitat entre els diferents nuclis de la ciutat...
Jo crec que entenc, i el Rubén ens pot parlar d'això, però que quan algú va viure a una periurbana o un barri o un sector que està allunyat del nucli, entenent el nucli com la vila, no? la ciutat condensada, per dir-ho així, on hi ha densitat de població, ja entén que hi ha unes comoditats i unes incomoditats, tot i que, òbviament, hi ha una reivindicació sempre i es demana doncs, que el transport públic hi arribi. Però que, òbviament, no és el mateix viure al Prat que viure a la plaça de la Vila, que també deu portar les seves incomoditats, eh? O viure, posa-li a Sant Joan, vinga, va, jo què sé, a Coroleu.
Jo aquí discrepo.
Però sí, però entenc que quan una persona va viure allunyat d'un nucli, no, sap que no li posaran, on hi viuen 100 persones, no posaran un cap al costat. El que sí que, òbviament, li posaran, doncs, a lo millor és un dispensari, jo què sé, per exemple.
No, però el problema és que tampoc et posen un dispensari.
Exacte. Estem aquí, i per això crec que és el gran repte, segurament.
Ara sortint del POUM i després torno al POUM. Per al·lusions, perquè...
Roda el POUM i torna al POUM. Vinga, va.
Sí, em surto i entro. El tema de viure en un barri radial o en una urbanització periurbana, jo moltes vegades parlo amb gent i et diuen, no, és que tu has escollit anar a viure allà. I dius, vale, jo en part puc haver escollit anar a viure allà, però en una altra part igual no he tingut un altre remei que anar a viure allà. Perquè jo no m'hi puc permetre comprar-me un pis al centre de Vilanova, o jo no he pogut llogar un pis al centre de Vilanova. Llavors, m'he anat a viure a on he pogut permetre'm viure. Dit això, el que tu visquis en un barri periurbà o radial, això no eximeix a l'Ajuntament a donar uns serveis bàsics als habitants, perquè a l'hora de pagar impostos, paguem els mateixos o més impostos. O sigui, el Prat de Vilanova, per exemple, és un barri residencial. Paguem uns impostos com qualsevol altra ciutat de Vilanova i després aquests impostos no es veuen repercutits de la manera que es tindrien poder que acabar veient. Això és una percepció personal perquè la pateixo i bueno, és discutible, evidentment. I ara tornant al POUM, jo hi ha diverses coses. Com a entitat de veïns ens va arribar fa temps des de participació un correu per poder consultar els documents del POUM, que és a la pàgina participa.milanova.cat, I aquí, doncs, qui, qualsevol ciutadà que vulgui, doncs, pot veure tot el que són les documentacions i a més. És més, jo us animo a tothom a donar un cop d'ull perquè és interessant. I ara mateix ja he obert el procés de participació de l'Avanç POUM, que és un procés que online doncs, la gent doncs, pot fer els seus suggeriments, pot fer les seves aportacions i penso que és algo molt interessant i que tothom hauríem de fer, perquè al final és algo que a tots ens repercutirà en un futur. Després, referent al Consell de Medi Ambient, on vam estar l'Enric i jo l'altre dia, l'Enric ha dit, és que m'ha agradat la frase perquè ha dit, en la mida de lo possible s'haurien de conservar. Clar, jo no estic totalment d'acord amb aquesta frase. Jo penso que l'Hortoi, la Muntanyeta, els Colls, són uns pulmons verds que sí o sí s'han de preservar. I no només s'han de preservar, s'han de preservar, s'han de mantenir i s'han de dignificar. A Vilanova...
Però pensa que són privats. O sigui, jo t'amo, eh? Tot
bueno,
t'amo.
Ja trobarem la manera. Si la vam trobar en Platja Llarga fa un munt d'anys endeutant-nos per més de 60 milions d'euros, o sigui, ja la trobarem. O sigui...
Estem d'acord que aquella no va ser una bona solució, eh?
No. Ha sigut ironia. Ha sigut una mica d'ironia. Però que, bueno, que em refereixo que al final hi ha manera de trobar el com fer-ho. I jo crec que Vilanova té molt espai per on créixer. Per exemple, com deia el Jordi, la pastilla de l'Eixample Nord és una pastilla immensa i que, a més, facilitaria molt el poder interconnectar moltes de les periurbanes i apropar-les a lo que és el nucli. Perquè si creixem cap a dalt, al final anem a buscar les periurbanes. I al final tornem a lo que deia l'Adrià. O sigui, unifiquem tot el que és la ciutat, unifiquem serveis...
Sí, però destruïm la plana agrícola, eh? Alerta amb tot això.
Tot en control. Sí. Al final hi ha d'haver un equilibri, Enric, en tots.
Sí, és evident.
Clar, i referent a l'habitatge, evidentment, tu no pots dir-li a una persona que no vingui a viure a Vilanova. Si vol venir a viure a Vilanova, vindrà a viure a Vilanova. El que sí hem de fer és proporcionar habitatge públic a cascoporro, perquè al final l'única manera de que l'habitatge sigui a un preu adequat per la joventut, per la gent, per tothom, si és que ja dona igual.
Sí, sí.
Clar, si és que avui en dia tothom té problemes amb l'habitatge, l'única manera de tenir un habitatge assequible en preu, tant sigui de lloguer com de compra, és la promoció d'habitatge a preu. És que no n'hi ha un altre, és inundar el mercat d'habitatge de protecció oficial. És la manera de fer baixar els preus, no n'hi ha un altre.
Però això té un cost, perdona. El tema de la benzina està regulat. El tema de la tarifa de la llum està regulat. Els principals serveis bàsics estan regulats, com ara l'aigua, també. Per què no pot estar regulat el tema dels pisos, dels habitatges, dels lloguers, tot el que fa referència a l'habitatge, que és un dret universal, de que tothom té dret a l'habitatge, però, esclar, si tu compres un habitatge, no sé, per 300.000 euros o el compres perquè és un pla de pensions, per dir alguna cosa, no pots estar sotmès a un lloguer concret perquè la rentabilitat no és existent. Per tant, tot ha d'anar una mica regulat perquè tothom sàpiga amb el que ha de comptar a l'hora de construir els pisos, a l'hora de llogar els pisos, perquè el que no podem fer és que uns vagin amb uns preus super reduïts i altres que s'escarrassin amb arribar a final de mes per poder pagar el lloguer. És a dir, jo no vull discriminar precisament això, que hi hagi una comunió, una coordinació de la política municipal o estatal de que reguli que es jugui. Ja s'ha intentat, però no funciona. Per tant, doncs jo crec que s'hauria d'incidir sobre aquesta organització administrativa dels habitatges.
Jo aquí dues
funcionen.
Adrià.
L'habitatge, tal i com l'entenem nosaltres, no és un bé de mercat. Per tant, diguem-ne que aquí nosaltres defensem legislació que protegeixi a les classes populars que hi viuen, més que els grans propietaris com a tal. I dos, aquesta pregunta que feies, Jordi, li hauries de fer al Tribunal Constitucional. I de fet, hauries de fer al Partit Popular i al Partit Socialista Obrer Espanyol, que són els que ens denuncien sempre que a nivell català s'aplica i s'aprova alguna llei que regula el que és l'accés a l'habitatge. I sempre la denuncien des d'Espanya i el tribunal acaba dient que no és competència de Catalunya. Per tant, nosaltres la voluntat l'hem posat des d'aquí. L'únic que no ens han donat marge a veure si funciona o no funciona, perquè automàticament quan ho provem aquí, allà dalt ens ho tomben.
Bé, però tu dius que no és un bé de mercat. Jo crec que sí que és un bé de mercat i la prova és aquesta disbauxa de preus que hi ha. I per altra banda, l'habitatge social, quants en tenim aquí i quants n'hi ha, per exemple, a Àustria, Alemanya, França, Itàlia, aquí estem a la cua de tot.
Absolutament. Jo crec que aquesta setmana, en aquest sentit, hem tingut una bona notícia, és petita, però és bona notícia, que és que el passat ple municipal va donar llum verda a l'adjudicació de 78 habitatges de lloguer protegit, que és una mesura que justament va tirar endavant Esquerra Republicana quan estava governant el govern de Catalunya i que ara s'ha concretat amb l'adjudicació d'aquests pisos. I jo crec que això, malgrat ser petit, és una bona notícia perquè feia més de 10 anys que no s'adjudicava cap habitatge a lloguer protegit a Vilanova. I per tant, és un petit pas que malgrat ser només 78 habitatges, ens pot ajudar a marcar el camí, no? I jo crec que aquí, Jordi, és clau el concepte lloguer. Perquè a Vilanova s'ha fet històricament molt d'habitatge social. Als anys 60 i 70 i 80 fem molt habitatge social, però es va destinar a la venda. Si fas habitatge social i el vens...
Protecció oficial, però pensa una cosa. Pensa que això, en part, en teoria, és culpa de l'Ajuntament. Per què? Perquè si de cada bloc de pisos que autoritza l'Ajuntament a construir es quedés un de cada 10 i de destinat a habitatge social, quants pisos tindríem a habitatge social? Potser cobriríem bastant la demanda que hi ha. I seria propietat de l'Ajuntament a canvi de la construcció a canvi de permetre doncs, aquesta competència.
Aquesta no? És una de les lleis que no se'ns permet aprovar perquè és competència estatal, no de la Generalitat de Catalunya. Si tinguéssim les eines d'un estat, podríem regular-ho com volguéssim. Ara mateix, qualsevol mesura, i t'ho estic dient, jo que no estic ni l'Ajuntament, ni el govern d'Ajuntament, ni res de res. Eh? És important tenir aquest context. És a dir, l'Ajuntament està molt limitat aquí. L'Ajuntament el que pot fer és construir vivenda social amb fons propis, que en el cas de Vilanova no tenim capacitat de fer-ho
no
mai a la
vida, clar.
O buscar els mecanismes, no? Com havíem fet nosaltres al govern anterior.
Aquest cop es fa a través d'una cooperativa, cedint el sol, no?
El govern actual, que és buscar els mecanismes cedint sol perquè construeixin la Generalitat, perquè construeixin un privat i cedeixi part de l'habitatge. Però no tenim capacitat actual legislativa per dir qualsevol bloc que es fa a qualsevol lloc ha de destinar tant per cent a habitatge social. Això no es pot fer. Però, competències...
Sí que hi ha uns ràtios d'un tant per cent d'habitatge de noves construccions que s'han de destinar a habitatge públic, no? De protecció oficial, o no?
Sí, no. Hi ha una teoria i a la pràctica és molt complicat d'aplicar-ho perquè no tenim les eines per fer-ho.
En teoria sí que existeix, però després a la pràctica és complicat. Va, jo al final penso que el que ha dit el Jordi dels països nòrdics, això, evidentment, o sigui, entre Espanya i els països nòrdics tenim un abisme, o sigui, no es poden comparar ni molt menys. Però l'altre dia va sortir vaig llegir una notícia no sé on, que en un dels països nòrdics gent amb unes rentes de 3.500 i 4.000 euros tenien opció a entrar a lloguer social. I era el més normal. O sigui, per què? Perquè la gran majoria dels habitatges que hi havia eren de protecció oficial, de HPO. Llavors, clar, o sigui, donava igual les rentes que tu tinguessis...
No, perquè n'hi havia tant, no? N'hi havia tant...
Clar, o sigui, al final és això, o sigui, estava tan... O sigui, n'hi havia tantíssim habitatge públic que tothom tenia dret, evidentment, segons les teves rentes, doncs pagaves més o pagaves menys. Però que al final la solució jo penso que és aquesta. O sigui, al final, si volem ser sincers a nosaltres mateixos, el que no podem fer és a un petit propietari o a un petit tenidor que tingui un pis intentar carregar-li el mort de solventar el problema de l'habitatge. Els grans tenidors, com els fons buitres, al final són els que manen. O sigui, si són realistes i són sincers, els que tenen les cales a la butxaca són els que manen. Històricament ha sigut així i sempre serà així, encara que no ens agradi. Llavors, lluitar contra això tampoc és possible, amb la qual l'única solució que ens queda és o ens fem valents i expropiem a tots els fons buitres i ho destinem tot a habitatge social o busquem la manera de poder construir habitatge social i que sigui assequible per tothom. D'aquesta manera els preus abaixaran, perquè si no els propietaris ni vendran ni llogaran.
I tingués en compte una cosa, per què ara es destinarà el 2% del PIB a armes?
Ahir que hi ha
llogat.
Ara sí que hem fet rodar la tertúlia i torna al principi.
I per què tots les propietats del Sareb, que és de tots, no s'han de destinar obligatòriament a habitatge?
Això, Jordi, això, això té, té un nom, això té un nom, capitalisme.
Els que tenen la pela.
Deixeu-me concretar una cosa, perquè el Jordi ha posat un tema sobre la taula que és rellevant, que no ha sigut mediàtic i que val la pena recordar-lo. La setmana passada, diferents grups del Parlament de Catalunya, entre Esquerra Republicana, però també altres grups, vam anar al Congrés dels Diputats a defensar una proposició de llei aprovada per majoria al Parlament de Catalunya, és a dir, que tenia la llum verda de la majoria dels del Parlament de Catalunya, que el que deia és que tots els habitatges de la Sareb que hi havia a Catalunya, com que eren de tots, havien de passar en mans del govern de Catalunya. Aquesta proposició de llei es va tombar amb els vots en contra de Vox, Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol. Aquí és on topem, eh? Sembla que vulgui posar la pedra a la sabata, però el problema de l'habitatge per Catalunya, com a mínim, sempre s'enquista quan arriba a l'estat espanyol. I és un tema que ens hauria de preocupar tots, perquè avui en dia la diferència entre ser pobre o no ser tan pobre no és si cobres 800 o 1.500 o 2.000 euros al mes. És si tens la sort de tenir un habitatge en propietat pel qual no pagues res o has de pagar un lloguer. Perquè hi ha gent cobrant 2.000 euros al mes que li costa arribar a final de mes perquè té un lloguer abusiu. I hi ha gent que cobra bastant menys, que com que té la sort d'haver heredat un pis i no paga res per això, pot viure més còmodament.
Encara venim d'allò que va dir aquell ministre franquista de no queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios.
Absolutament.
I qui ve d'un propietario, doncs és molt diferent de qui no ve d'un propietario.
Quin és el principal motiu que condiciona aquest vot en contra, Adrià, creu? O sigui, que els grans partits que estan al poder votin en contra de dur a terme una llei com és aquesta de que tots els pisos de la Sareb passin a ser, si no propietat, per almenys gestionats per les comunitats autònomes i posats a disposició de la ciutadania. Aquí hi ha d'haver una raó de fons. O sigui,
qui perjudica això, els bancs? De qui són amics dels bancs, de les elites? I aquí hi ha un problema, els grans partits de l'establishment, les elites.
Tornem a lo mateix.
Qui carrega el deute espanyol als bancs?
Tornem a lo mateix.
On te van a treballar els ministres quan es jubilen de ministre?
Bueno, jo no volia dir tan clar. Però bueno.
Escolteu, que queden 5 minuts de...
He volgut ser una mica més...
Queden 5 minuts de tertúlia. Queden 5 minuts de tertúlia i li volia preguntar a l'Enric, perquè aquest cap de setmana he vist la peli de Marco.
Ah.
L'heu vista?
Fins ara no l'has vista? Fins ara no l'has vista?
Fins ara no l'he vista. Fins que no volia anar al cinema, però fins que no ha sortit a Movistar, que es pot veure a Movistar ja, de manera, diguéssim, gratuïta si sou abonats, és a dir, no gratuïta, però si sou de Movistar ja la podeu veure. L'heu vista?
Sí, i tant.
Sí,
i tant.
Jordi sí, Adrià no, Rubén?
No.
Mira, els que heu vist el Guernica no heu vist Marco i el contrari. Marco, parla d'Enric Marco, que és conegut com a l'impostor, que va explicar que havia estat a Düsseldorf i no.
A Flossenburg,
i no, i era mentida perquè l'historiador Bermejo, no, va treure l'entrellat i jo sí trec alguna conclusió a part de que la història és apassionant en el sentit de la personalitat, per dir-ho d'alguna manera fina, del caràcter d'Enric Marco, és amb la rigorositat que s'ha tractat històricament, vull dir, perquè no és fàcil desenmascarar un testimoni oral i en aquest cas doncs es va desenmascarar i la rigorositat que hi ha, i la pel·lícula està molt bé
feta, i sobretot que reflexa com s'entesta en demostrar un fet irreal que ell mateix ja sap d'entrada. Per tant, no és un error que ell vol intentar esmenar. Vull dir, aquesta tossudesa en aconseguir-ho és el que també em va...
Bueno, aquí hi ha molts debats que segurament no es resoldran mai, no? No es resoldran mai, no? El primer sobre la seva pròpia personalitat, com era realment l'Enric Marco, i si realment s'ho va arribar a creure. És a dir, el Marco va crear un... Jo crec que hi ha dos elements molt, molt, molt significatius. Un, ell va crear un personatge que possiblement se'l va menjar, és a dir, el personatge va guanyar la partida i ell va quedar convertint-se en el personatge que va crear. I la segona, que segurament ell pensava que fent això feia bon servei a la causa. Sí, aquí és on
aquesta és la principal que defensa.
Jo crec que va fer molt servei a la causa, perquè gràcies a ell, perquè era una persona amb grans dots comunicatives, comunicava molt bé, explicava molt bé les coses, era incansable, anava per tot arreu explicant, i va guanyar molts adeptes i va arribar a explicar, és a dir, la pròpia associació. Hi ha un clar abans i després de l'Enric Marco, perquè aquest tema va... ell el va posicionar sobre la taula de molts debats i de moltes institucions. No? Per tant, fins aquí, jo crec que va fer molt bona feina. Quin és el problema? Que partia d'una premissa falsa, que ell no era deportat. I potser el més greu de tot això és que els enemics de la causa, els negacionistes o la gent que vol tergiversar la història, pues, va utilitzar aquest argument per criticar. Allò de, veieu com s'ho inventen, veieu com expliquen això per fer diners, veieu
també, també va ser això. El periodista que va intentar aclarir la situació, el periodista va ser la clau.
L'historiador,
el Benito Bermejo.
Benito Bermejo, sí.
L'historiador que ell va escriure, ell és un dels autors dels primers censos i dels primers llibres on t'expliquen totes aquestes coses, i va veure irregularitats, i va anar investigant, i va veure que realment que aquí hi havia una ocupació d'un altre número de deportat, no? Però és una història això que obre molts debats, no? Des del punt de vista de la psicologia, del personatge, de la causa, del moment històric en què passa, el moment aquell en què que el president havia d'anar a Mauthausen, bueno, tota aquesta història és un tema interessant.
Home, al final el que acabes pensant i el sentiment predominant que tenia a l'acabar la pel·lícula és, ostres, quina actitud més ruïna. No, que diuen els valencians, és molt ruí, no? perquè ostres, mentir sobre això,
sí, però no tenia
ho trobo de les pitjors mentides que es podrien fer.
No, per això
ell defensa, per exemple, que no ha fet mai un duro amb això.
No, segur. Jo hi he estat president de la Michael Mauthausen.
No, per això t'ho dic, també.
I sé que allà no sols hi guanyes, jo aquí perds. No? I sí que segur, soc convençut de la seva honestetat en aquest sentit, no en tinc cap dubte. Jo crec que ell es va crear un personatge i arriba un moment quan dius una mentida, és allò que passa, no? Que en lloc de... No pots tirar enrere, ja has de tirar endavant sempre. I en el moment que ell podia entreveure o podia... va decidir tirar endavant en lloc de tirar enrere. I llavors es van embolicant i va petar com va petar.
Sí, és una pel·lícula ben documentada i que... Sí.
Està molt ben feta. I l'Eduard Fernández... Jo vaig estar parlant amb l'Eduard
Fernández. Bueno, l'Eduard Fernández és brutal.
I fa un paperàs. No?
I a més, els que s'hi veuen a la pel·lícula, per exemple, veure una entrevista a l'historiador, al Bermejo, que li diuen, bueno, tu t'hi veus, perquè clar, al final l'interpreten a ell, no? Estan interpretant una persona real que... I diu, ostres, t'has vist interpretar una pel·lícula, com t'hi veus, no? T'hi veus... I diu, no, està molt bé. Vull dir que a més, un historiador de rigor com aquest avala la pel·lícula i és tal i com va passar. Diu, hi ha alguna cosa que és fruit de la ficció, com una trobada que tenen després de que salti tot pels aires, però diu, però podria haver passat perfectament i encaixa amb la personalitat. Per tant, la interpretació és molt bona i el guió és molt bo i la recomanem.
Jo conec també alguns dels personatges que es veuen a la pel·lícula, els reals, no? I també n'hem parlat d'aquesta...
I la troben encertada, eh?
Pel·lícula. Sí, sí, sí.
Molt bé.
Els que no l'heu anat a veure, aneu-la a mirar perquè manté un ritme d'atenció d'interès constant.
Sí, està molt bé, està molt bé. Realment, està molt bé.
Escolteu-ho.
Com sempre diem, i sempre dic que aquests temes que són no anecdòtics, la paraula sigui anecdòtics, però que no es facin oblidar la causa real.
Exacte.
No? El problema real de la deportació, del nazisme, del feixisme...
Això que jo volia treure el rigor amb el qual es treballa aquest tema, que va servir doncs per saber la veritat. Ara queda just 30 minuts clavats perquè comenci la primavera i és el moment d'acomiadar la tertúlia. Escolta, que vagi molt bé aquesta mitja hora d'hivern i bona entrada a la primavera. Fins aquí, Enric Garriga, Jordi Alsina, Adrià Guevara, Rubén Domènech. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia de Canal Blau.
Gràcies a vosaltres.
Ha sigut un plaer.
Bon dia.
Hauria estat molt fàcil acabar amb el 20 de març del Serrat, que és segurament la cançó del dia, però hem girat i va, amb Mishima, que a mi personalment m'agrada molt. Manté la primavera, acabem la tertúlia avui. Que vagi bé, fins la propera. Nosaltres continuem amb el matí de Canal Blau Ràdio. Ara agafa el relleu l'Elisabet Rovirosa. Fins ara mateix.
La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera. Aquella nit d'abril, compartint per aigua sota el xàfec, la vam canviar per mil avorrides tardes.